Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com estem pendents de la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors per intentar desencallar d'una vegada per totes el conflicte al sector. Les converses es reprendran d'aquí a mitja hora, després d'una pausa per dinar. També ens hem fixat en les novetats, els anomenats préstecs d'emancipació, que fins ara es podien demanar fins als 35 anys. Ara l'edat màxima puja fins als 40. L'objectiu d'aquest programa del govern és promoure l'accés al primer habitatge perquè serveixi per pagar l'entrada d'un pis a tots aquells que no tenen prou estalvis per pagar-la. I hem connectat també amb Mollerussa, on s'ha desencallat finalment el projecte de modernització del canal d'Urgell, el més gran del país. El govern i la comunitat de regants han arribat a un acord per tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho vagin demanant. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi en diversos municipis de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Noguera i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan al nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector del CAP dels agents rurals del cos, en declaracions a aquesta emissora, confia que la situació millori.
Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies, i a partir de demà començaríem amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara al final de la setmana que ve.
El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs que va presentar el Parlament el setembre del 2023 contra la llei estatal pel dret a l'habitatge. La cambra va presentar el recurs després d'un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que va considerar que diversos articles de la norma podien vulnerar competències catalanes en matèria d'habitatge i urbanisme. El Tribunal ha conclòs que la llei estatal no impedeix que les autonomies puguin fer les seves polítiques d'habitatge i que tenen un marge ampli de maniobrar per legislar. Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros de fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes clau del nou govern de liberal Peter Maguiar, com ha explicat la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen.
Aquests són senyals clars que Hongria està girant full. En només unes setmanes heu impulsat reformes que fa temps que s'esperaven. Reformes en benefici d'Hongria i reformes en benefici de la Unió Europea.
Els jutjats de Tarragona, l'empresa gasista Messer, ha defensat la legalitat de totes les seves actuacions en l'anomenat cas Montoro. És aquesta, us recordeu, la suposada trama de corrupció vinculada a l'exministre d'Hisenda espanyol Cristóbal Montoro del PP i al despatx Equipo Económico per tracte de favor fiscal. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
Avui ha declarat la representació jurídica de Messer. L'empresa és l'origen del cas que es va destapar per uns correus electrònics trobats durant un escorcoll. Fonts judicials expliquen que la responsable jurídica només ha respost al seu advocat per admetre el contracte amb l'empresa de Montoro, però l'ha vinculat a l'assessorament tècnic per la transposició d'una directiva fiscal. Un altre directiu de l'empresa, que també hi estava citat, s'ha acollit al dret a no declarar. La causa, que està en fase d'instrucció, analitza si diverses empreses de gas van pagar el despatx de Montoro per obtenir reformes fiscals favorables i estalviar-se centenars de milers d'euros. El cas afecta una trentena d'investigats per suposats delictes de suborn, tràfic d'influències, frau i corrupció empresarial.
I com és habitual els divendres a aquesta hora, fem un cop d'ull al trànsit. En aquest cas, heu d'anar en compte, sobretot, per circular a l'entorn de Barcelona. Les rondes van molt plenes, tant a la litoral com a la ronda de dalt. També hi ha problemes a la C58 i a l'AP7 en el tram entre Mollet del Vallès i Rubí.
Passant 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4, amb la Isabel García Pagán, sos directora de La Vanguardia. Bona tarda.
Bona tarda.
El periodista Marc Bataller, bona tarda.
Bona tarda.
I el periodista també i escriptor Jaume Clotet, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot bé, i tu?
Sí. Acalorats?
Una mica.
Déu-n'hi-do.
Veus, jo no. Com que porto des de les 9 del matí tancat aquí, l'aire condicionat fa meravelles. Escolta, ara s'està gairebé millor treballant que no pas pel carrer.
Estiguessis a una escola.
No, bueno, ja ho hem fet a primera hora, no, a 30 graus en moltes aules, vull dir que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. A veure, el primer tema, ja sabeu, ens ve des de fora. I els divendres ens el serveix Liu Forn. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé, tu?
Jo, mira, molt perquè és la tercera vegada que em truca el mateix número de telèfon que m'està trucant ara mateix, que és el 627-069-218, que m'ha trucat des de les 14:55, és la tercera vegada que em truca.
Aviam si és algú que necessita la teva ajuda perquè li deixis les claus per entrar a casa, per exemple.
Estic per contestar en directe i tenir una conversa, però no ho faré.
Oh, però escolta'm, tu mateix, eh? Seria una dèria diferent.
Bueno, una, és igual, no? un dia farem una dèria d'excuses que m'he anat inventant trucades que he rebut i tal. Bé, és igual, doncs matem la trucada.
Era important que el Liu expliqués això de la trucada perquè la gent no sap que el Liu es prepara les dèries en un document al telèfon. Per tant, si li està entrant una trucada no pot llegir les notes que ha pres.
Necessitava
treure de sobre la trucada perquè si no, no podia llegir el que té apuntat al telèfon i aquest era el problema i aquí està guanyant temps.
Sí que podia, no? El que passa que se te'n van els ulls per dir qui carall m'està trucant ara, vés a saber si en aquest moment se m'està inundant a casa o
Ah,
ja
saber,
està
sí.
passant, no?
Truca'l, truca'l, si no.
Ah, vigila.
No, que no, si és d'aquestes d'estafa...
Ah, molt bé.
Si truques et diuen que aquest número no existeix i tal. Bé, doncs... matem el tema. Escolta, titular. Aviam, un titular que vaig veure l'altre dia. Diu, Andorra considerarà prostitució demanar i pagar contingut sexual a plataformes com OnlyFans i condemnarà fins a 5 anys de presó als proxenetes.
Ho vam explicar al Catalunya Mitjà ara fa algunes setmanes, sí, sí.
Interessant tema d'aquests que... Perquè aquí inclou el tema proxenetes. Per tant, vol dir que hi ha algú que està traient un benefici econòmic, que és evident, a part de qui s'hi dedica, és a dir, la plataforma, però ja se'ls considera directament proxenetes. I també és interessant que aquesta normativa afecta exclusivament qui pagui, perquè el que s'anomena creadors de contingut, que també té... És a dir, la metàfora és molt bonica. Hem de dir que és això d'OnlyFans. És gent que surt fent coses que normalment en públic no les faries. Bé, bueno, alguns en privat tampoc, però aquest ja és un altre tema. Tema de contingut sexual, llavors tu surts allà i mostres el que fins on tu vols, diguéssim, no? Pots sortir des d'ensenyant el turmell fins a ensenyant el DNI amb l'adreça, telèfon, tot. I no sol, vull dir, pots sortir amb més gent.
I molts continguts seria el del que els que ja tenim una edat diríem de dos rombos.
Dos rombos.
O tres, segons com.
Correcte. Doncs bé, el que sí que aquesta decisió del govern andorrà deixa fora això, doncs la gent que miri pornografia, perquè consideren que són dues coses diferents. Una cosa és la pornografia, l'altra cosa és el que fan aquestes persones que treuen un benefici econòmic de la seva activitat sexual, que seria, diguéssim, en públic, però clar, no és en públic, perquè és sota demanda, sota pagament, i és depenent dels d'apuntar, aquestes coses, imagino que deuen així, perquè si no qualsevol entraria i posa la targeta de crèdit de la tieta pura i que pagui la tieta, no? Clar, aquí afegim una cosa, que és que moltes de les persones que entren, segons les dades del perfil, el 97% de les persones creadores de contingut d'aquesta plataforma OnlyFans són dones d'entre 25 i 44 anys, i és una plataforma que factura 500 milions d'euros l'any passat, que com a facturació no està malament, així en principi no està... Algú aquí està guanyant diners, però la plataforma s'endú entre un 60 i un 80% del que generen aquestes persones. Per tant, les persones han d'estar moltes hores fent aquestes activitats per poder tenir un mínim d'ingressos. Però diuen que són al voltant de 20.000 euros al mes pots arribar a guanyar. Esclar, guanyar 20.000 euros al mes no es guanya tothom. I bé, clar, aquí hi ha el tema del coach, que s'anomena, que són persones que fan com de representants de, bàsicament, noies, perquè diem que el 97% són noies, un 3% són nois. Doncs aquests coachs treballen per aconseguir-te clients. Per tant, i que tu ingressis més, per tant, podríem parlar de proxenetisme. Aquesta seria la qüestió. Una altra qüestió és que tot el contingut que la gent penja en aquesta plataforma queda en propietat d'aquesta plataforma. I aquí arribem a un titular que vaig veure fa bastants dies i que m'ha servit per lligar-ho. Diu, el titular diu exactament, diu, la ciclista Cecília Sopeña, que es va fer viral a OnlyFans, activa el seu dret a l'oblit per esborrar el seu passat digital. És una senyora que al principi, quan tot li anava bé, explicava, Cecília Sopeña, la influencer ciclista, influencer ciclista, que també és un concepte bastant interessant, explica quan guanya OnlyFans. La jove ciclista madrilenya ha decidit aparcar la seva plaça com a professora i apostar per OnlyFans. El motiu és molt clar, l'econòmic. Fins uns guanys de fins a 62.000 euros en un mes. 62.000 euros en un mes. En 10 mesos et pots comprar un pis a una ciutat com Barcelona. Un pis barat, eh? Yeah. Vull dir, amb 620.000 euros pots optar un pis de dues habitacions, aproximadament tal com estan els preus de l'habitatge. Clar, el que passa que aquesta senyora, la cosa es va anar complicant, ella volia ser ciclista, volia deixar de l'OnlyFans, un cop ja han guanyat molts diners, i declaracions al cap de 2 anys d'haver dit això, que guanyo fins a 62.000 euros al mes com a... aviam, que la paraula és... influencer ciclista, doncs diu, en el món de les curses... que no em convidin ja, que no hi aniré. No em ve de gust estar en un món al que tothom està mirant-me, en aquest cas vestida de ciclista, i fent comentaris en veu baixa. Diu, no, no hi aniré. Clar, a partir d'aquí, a mi és d'aquests temes que m'apassiona com a debat, perquè, és clar, realment estem parlant de generadors de contingut. Discutim. Comentem què vol dir contingut. Fins on arriba el contingut de generació del propi nom. Això és emprenedoria, és esclavatge, com passa amb altres plataformes, que s'està moltes hores en directe perquè puguis monetitzar una mica. Gent que quasi no es pot moure de la cadira per poder guanyar 4 duros, però que no depèn de ningú i que estiguis molt lliure de fer el que consideri amb la seva vida. I la gran pregunta al segle XXI, què és la prostitució? Això és prostitució? Això és proxenetisme? Endur-te entre el 60 i el 80% del que genera una persona fent activitats relacionades amb el sexe? O és una feina com qualsevol altra? És un tema... Jo no tinc...
La posició més còmoda és la meva, que jo les teves preguntes les trasllado, perquè jo no les respondré.
Bueno, perquè tu ets el moderador, ets el senyor moderador...
No, Jaume, Marc, Isabel, escolta, us ha llançat un munt de preguntes liu.
Però si m'ho dieu... Si, ara jo, com
però
que porto el tema...
Però pots respondre liu, també.
Ell ho farà, sense que em venia.
Jo que porto el tema, jo no tinc una... No tinc una... És que no ho sé. O sigui, em sonaria que sí, però per altra banda penso... és o no és? Digital? La prostitució digital és igual que la...
física?
La carnal? Ho hem de diferenciar? És un tema de la teva ànima? O sigui, estàs prostituint-te l'ànima quan estàs en el món digital? No sé, és que sóc un senyor gran que es troba amb totes aquestes coses tan modernes...
Tranquil, que hi ha 3 joves que et respondràs.
Ara estem... Endavant, joves. Hi ha bufetades, per contestar.
Aviam, a mi em sembla que no és prostitució. És a dir, el que tu estàs dient, plataformes on tu pagues per veure una persona ensenyant els turmells o fent altres coses més interessants, a mi no em sembla molt diferent pel fet que sigui en directe de la gent que paga per estar en una plataforma de contingut pornogràfic que són pel·lícules o el que sigui. És a dir, no veig molta diferència entre una cosa i l'altra. Jo no veig la prostitució aquí per enlloc i encara menys el proxenetisme per enlloc. A mi em sembla... altres coses que has dit em semblen més adequades, eh? Esclavatge, no sé quines coses has dit, que em semblaven potser més adequades o més escaients, però la prostitució, tal com jo l'entenc, aquí em costa de veure, i si ho és, llavors la pornografia també ho és. És a dir, o una cosa o l'altra. Tampoc sé quin impacte pot tenir el govern d'Andorra o els jutges andorrans en un negoci que, evidentment, és global i que depassa de molt el marge d'acció de la justícia andorrana.
Suposo que la diferència amb la pornografia, suposo, perquè tampoc no controlo molt el tema, és a dir, si tu ets un actor o actriu de pel·lícules pornogràfiques, tu tens un sou per la productora en la qual estàs fent les pel·lícules. I aquí, en canvi, el teu sou depèn del que et doni la plataforma, que ja es veu que és molt poc, perquè si el 80% se'l queda la plataforma, el que et queda tu és molt poc. I, per tant, no és tant un sou com un percentatge dels ingressos, sí. Un percentatge molt petit, diguem-ne, però sí.
Però també deuen estar legalitzat tot. Algú deu... Vaja, aquí no sé. Deu ser amb diner negre, m'imagino.
No, suposo que no, però estic parlant de la suposició, perquè tampoc no domino molt el tema.
Sí, el terme creador de contingut és... bastant complex de definir.
Tu, creador de contingut, ja t'imagines la gent en un altre àmbit, no en un àmbit tant d'OnlyFans.
Ara, si miressis potser la definició, sí que seria estrictament tu crees contingut per una xarxa, tot i que no abarques el concepte. Mira, jo fa poc, no en aquest sentit d'OnlyFans, però sí que llegia que Brussel·les havien multat a Grok, que és la intel·ligència artificial de Google, perquè resulta que...
No, de X.
De X, perdó. Que havia fet milers i milers i milers d'imatges a través d'intel·ligència artificial de persones despullades. És a dir, tu penjaves, m'ho invento, a la xarxa una foto d'en Jaume Clotet i li deies a Groc, treu-me-li el jersei. I Groc t'ho feia.
A mi, si em paguen, ho faig jo mateix.
Però, tant, si és el jersei, rai.
I més, tot té un preu.
Tens tarifes.
Quan has dit abans 60.000 euros al mes...
Però has pensat que, escolta...
Fem moltes coses, jo.
Sí? I per menys d'això, una mica, eh?
I per la meitat, també.
I, per ensenyar, i potser ensenyar els peus, i prou.
Home, i més, els genolls també.
Els genolls també. Sense mitjons.
I algun,
o amb mitjons, potser.
No, sense.
I algun,
esteu...
Hi ha algun cabronet que diu, pensa que el preu seria per la llei de l'oferta i la demanda. Sempre, que vés a saber quina demanda hi hauria, igual tindries.
Escolta, hi ha pertorbats per tot arreu.
No se sap, no se sap.
Doncs, agafant l'exemple d'en Jaume, a Brussel·les va acabar multant Groc per fer aquest ús inadequat d'imatges. I a part també es penjaven a les xarxes, o fins i tot alguns adolescents, a vegades, en els mateixos xats de l'escola, agafen fotos de nens o de nenes, habitualment són nenes, en les quals, a través de Groc, diuen, despulla'm, i aquesta imatge corre per tots els grups de WhatsApps, però ja ha passat en algun col·legi de Madrid, per tant, clar, la línia és molt fina. No és l'OnlyFans, però podria ser un exemple semblant.
A mi el terme generador de contingut digital em genera tants dubtes com el de periodista habitual d'aquests divendres. Però, no sé, podem definir-ho de moltes maneres. Sí que és veritat que aquest fenomen d'OnlyFans, que ara, a més a més, no és que l'hagis d'anar a buscar a internet i registrar-te, sinó que te'l trobes a totes les sèries i a totes les pel·lis que hi ha en cartera. Crec que hi ha 4 o 5 pel·lícules amb OnlyFans com a, o sèries com a trama. Ens canvia la, o t'obliga a canviar la percepció tradicional que tenim que tenim o podem tenir de la definició de pornografia i fins i tot de sexe online, perquè és una altra cosa, no? Pues és una plataforma que està creada perquè influencers de moda, atletes o còmics la facin servir, de cop i volta resulta que és una plataforma de transacció d'imatges sexuals. Jo no crec que sigui pornografia, sempre que hi hagi consentiment, i no sé, i és evident que és un negoci. Sí que és veritat que el negoci porta a l'explotació, i ara fins i tot ens trobem amb casos de que hi ha gent que subcontracta a gent perquè es posi davant de la càmera i continua fent diners. Aquí ja llavors estem parlant d'una altra cosa, no? La plataforma en si no té per què ser dolenta, sempre estem amb el mateix, és l'ús que es fa de la plataforma. I després les definicions. Aquesta senyora que tu citaves, de la ciclista...
La influencer
sí. Ciclista, ara, per exemple, a La Vanguardia ens està passant, ens trobem amb molta gent que fa servir el seu dret a l'oblit, no? Regulat, per la llei, perquè no es troba o no s'identifica amb coses que havia fet a les xarxes fa no pas tant de temps, però sí que és veritat que, clar, et persegueixen tota la vida si no demanes que es canviï, no? Però és que no és només no és només un problema digital, vull dir, també ens trobem amb gent que escriu cartes, que ha escrit cartes a La Vanguardia i que fa 20 anys pensava que els gossos no havien de circular pel carrer i ara diu, clar, és que vaig a demanar feina i quan busquen a Google el meu nom apareix una carta de La Vanguardia de fa 20 anys dient que els gossos no poden circular pel carrer. I, pues clar, és que el dret a l'oblit ja no és només la teva imatge, és el teu pensament, és tot el que has dit. I jo crec que la gent ha de ser més conscient de que tot això deixa rastre i que per molt que exerceixin el seu dret a l'oblit, doncs la marca hi és.
Home, mira, quan m'he documentat per fer aquest tema, clar, jo no sabia qui era la influencer ciclista, senyora Cecília Sopeña, havia vist la notícia feia com un mes i vaig dir, mira, això un dia podia comentar-ho, i ara per això ho he lligat amb el tema d'Andorra, que jo crec que, Jaume, que va una mica pel... perquè hi ha molts influencers d'aquests que van a Andorra per tema d'impostos, sí, i suposo que el govern andorrà és una manera que té de, doncs, que no hi vagin per si de cas. Que allò de, escolti...
És un previs.
Quedin-se a la Seu d'Urgell, i tirin cap avall. Doncs he buscat coses de Cecília Sopeña a Twitter o X, I sort que no estava en un bar o en un restaurant o en un lloc públic, perquè el que em sortia d'aquesta senyora és que, bueno, era tot el que puguis imaginar d'aquesta senyora, que està X, que després m'estan dient, no, que X hi ha el contingut, no sé què, perquè ha de ser un contingut verificat perquè no qualsevol pugui tenir accés. Aquí, bueno, jo aquesta senyora he vist el codi de barres d'aquesta
senyora. Menys roba, li has vist de tot, eh?
De tot, de tot.
La bicicleta ho has vist.
Clar, i, hòstia, dic, tu ara imagina que jo estic en un bar, que allò que dius, vaig acabar de preparar l'anèria...
O el metro.
O el metro. El metro que dius, vaig acabar de preparar... Vaig acabar de preparar l'anèria.
Sí, sí.
I, clar, tota la gent que va al meu voltant, com que aquests dies el metro també va maco, clar, és que jo crec que m'haguessin detingut al cap de 5 segons.
I tots els menors, hem parlat més seriosament, que tenen accés a totes aquestes imatges, aquests vídeos, etcètera, etcètera, a través de qualsevol plataforma, ja no només de xarxes socials, sinó de, vaja, a través d'internet d'una manera facilíssima.
Però és que jo un dia no sé què buscava i no sé què va entendre la màquina i em va dir, no, això és un contingut que està regulat i no sé què, i no em va donar accés, havia de posar una foto meva, no sé què, tal i qual. Dic, bueno, escolti,
mira... Què buscaves?
No, és que no me'n recordo, això no tenia res a veure. És que
el que s'arriba a dir serà els pròxims dies, que l'algoritme no farà res més que ensenyar-li a l'IU vídeos de, com es diu, Sopenya, es diu?
Sí.
Sopenya, molt bé.
T'ensenyarà vídeos de ciclisme, potser?
De ciclisme. Segur, segur, del Tourmalet.
Doncs mira, podria ser que estigués buscant. Ara comença el Tour, per tant...
I avui era etapa reina del Giro, que ho
sabia.
Doncs mira, no, és que a vegades arribes a llocs molt estranys, o sigui, estàs buscant etapa del Giro, avui no sé què tal i qual.
Ja i sortia la Sopenya.
La ciclista Cecília Sopenya, que sube a la cumbre. Dius, pues pa'lante. Cecília, oye...
Iu, gràcies, bona tarda.
A vosaltres.
D'aquí a 9 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Joan Capri va ser un dels actors còmics catalans més populars i importants del segle XX, que va aconseguir fer riure tot un país en els temps grisos de la postguerra i de la dictadura. Ell aconseguia connectar amb la gent d'una manera especial, perquè se sentia reflectida en aquell barceloní de classe mitjana una mica amargat. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 5 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Mitjà amb la Isabel García Pagán, el Jaume Clotet i el Marc Bataller. D'aquí a 5 minuts s'hauria de reprendre la reunió negociadora entre els representants dels sindicats i el Departament d'Educació per mirar de desencallar el conflicte a l'educació de manera definitiva. Sobre la taula hi ha una proposta d'augment salarial de 400 euros en 4 anys a través de 2 complements amb què els sindicats no hi estan d'acord perquè s'hi han sumat els augments salarials que l'Estat aplicarà a tots els mestres de totes les comunitats autònomes. A banda del sou, també hi ha sobre la taula una proposta de reforços de plantilla i de l'escola inclusiva tan reclamada pels docents. Educació proposa també en 4 anys unes 7.000 noves dotacions, una xifra superior a la que havien demanat els sindicats, que en reclamaven 6.000, i encara pendents de negociació hi ha les ràtios a les aules. Els sindicats demanen insistentment reduir-les. Al Departament d'Educació, a la porta, hi tenim el Cristian Roldán. Cristian, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Aquest recés que ha començat fa gairebé un parell d'hores hauria d'estar a punt d'acabar. Hi ha algun indici que estiguin tornant cap al Departament per seguir la negociació o encara no?
Doncs ara mateix no. Hi ha molts més periodistes que membres dels sindicats. Estem aquí a la porta esperant, però de moment no hi ha moviment.
Ens ho podem agafar pel costat positiu o pel costat negatiu? El negatiu és que a aquesta hora de divendres encara no hi ha acord, que continuen les negociacions i que ahir va haver la tancada d'una desena de mestres en el departament. En canvi, si ho agafem amb part optimista, no s'han aixecat de la taula, no han trencat les negociacions i s'han emplaçat per continuar d'aquí una estona. Per tant, no s'han barallat, entre cometes.
Exacte, aquesta és una manera interessant de llegir-ho, perquè era un de les pors que teníem principalment, és que aquesta trobada d'avui durés més ben poc, veient com arribàvem. Perquè us feu una idea, i com més o menys també t'ho explicaves, o sigui, després del caixa o faixa que va posar ahir sobre la taula la consellera d'Educació, va arribar aquesta tancada de membres dels sindicats que han passat la nit aquí al departament, doncs tot feia entendre que aquesta negociació seria molt tensa. De fet, els primers compassos de la reunió han estat francament difícils. Tot i això, després de les primeres hores, podem dir, pel que anàvem constatant, que el to s'ha anat rebaixant i en el moment del recés, almenys el primer recés que han fet ja, també que ha estat més breu, ha estat de 10 minuts, els representants sindicals es mostraven optimistes. Ens deien que l'actitud del departament era més conciliadora, tot i que efectes pràctics, això sí, a hores d'ara no hi ha cap contraproposta sobre la taula per part del departament. A tot això, com dius, a ningú se li escapa que la tensió és alta i que qualsevol guspira o enrocament de les parts pot acabar fent saltar tota aquesta negociació pels i desembocar, això sí que ho deixen clar els sindicats, en noves mobilitzacions.
A 2:15 hauria de tornar a seure i, per tant, hauria de tornar a negociar i no hi ha hora límit, eh? La voluntat seria allargar aquesta tarda la reunió?
La idea és que s'allargui i força. Almenys era la previsió que ens deien els sindicats quan sortien en el darrer recés. De fet, es comentava que fins i tot es podia repetir una imatge que va succeir ahir, que la reunió es va com descentralitzar, per dir-ho d'alguna manera. Es van organitzar en diferents racons, utilitzant el terme educatiu, on a cada subgrup, per dir-ho d'alguna manera, es treballen diferents punts que hi ha sobre la taula de les demandes dels sindicats, com les que comentaves, les ràtios, el volum salarial, una mica que cadascú pogués treballar en paral·lel totes les demandes que hi ha ara mateix per part dels sindicats i veure una mica quin marge de maniobra hi ha entre el departament i els representants dels treballadors.
Molt bé, doncs deixem el Cristian Roldán pendent d'aquesta reunió, que hauria de començar d'aquí un parell de minuts. Òbviament, si hi hagués qualsevol novetat, si se sabés alguna cosa de la reunió, doncs ho explicaríem al Catalunya Migdia. Cristian, fins ara.
Fins ara, Òscar, gràcies.
No sé com ho veieu, és un conflicte que fa molt que dura, que les posicions estaven molt allunyades, sembla que s'han apropat, ara estem en aquests 400 euros, però comptabilitzats de manera diferent, segons si escoltes els sindicats i segons si escoltes el departament, i la voluntat sí que és veritat que sembla que els missatges són una mica més conciliadors dels que sentíem ahir al vespre, però no seria la primera vegada que, tot i els missatges conciliadors, no s'arriba a cap acord.
Sí, per exemple, dimecres al matí escoltàvem aquí en aquesta casa, Iolanda, la porta de l'Ustec, Iolanda Segura,
sí,
que deia que era per primera vegada es mostrava molt optimista que allò podia anar bé, dimecres al matí. I ahir tenim una tancada de professors que havia anat fatal. Per tant, estem en una muntanya russa que la veritat és que ja no sé com acabarà. És cert que tot va començar molt malament, és a dir, el govern va començar la casa per la teulada, intentant fer un gran acord de país oblidant-se el sindicat principal, USTEC, també assegurant en el seu moment que no es tocarien els sous, i el govern de Sabadell ha acabat baixant del burro perquè s'han acabat tocant els sous, ara estem parlant de 400 euros mensuals. Per tant, la veritat és que no sé què passarà i em veig incapaç de dir si hi ha una solució o no. Mira, poso't un exemple també del que l'altre dia parlàvem amb els meus fills i em deien: em queden només 12 dies de col·le. Dic, què vols dir, 12 dies de col·le? Em diu, no, perquè descompto els dies que tindrem vaga més els dies que tenim excursions. Per tant, uns nens de 14 i 12 anys. Per tant, ja s'ho estaven agafant així i, em de, i avui em deien, no es desconvocaran, no? I dic, bueno, esperem que sí. Dic, esperem que sí, perquè la veritat és que arribes un moment que aquesta tensió acaba afectant els alumnes, els professors, la conciliació familiar, recordem. Ara, també és cert que les reivindicacions dels professors mestres doncs, són realment legítimes, i aquí és on el govern potser hauria d'acabar de fer un últim esforç perquè això no acabés malament, perquè si s'acaba tensant la corda ja van a ser de fer una vaga general. Recordem que també l'any vinent potser no podria haver-hi colònies...
I depèn de com acabis aquest curs, l'inici del curs que ve pot quedarà afectat.
Pot tornar a ser molt, molt calent. I aquest matí també escoltava un professor que deia, si es tanquen en una aula amb la calor que fa, en mitja hora ho haurien resolt tot. Per tant, una idea, ho podem fer-ho.
Com ho veieu, home, Isabel?
M'has fet comptar, eh? O sigui, 12 dies de col·le tampoc és tan escandalós, perquè és, no, però... si pleguen abans de Sant Joan, diguéssim, sí, ja, sí, ja és una mica això, eh?
No, no, però és que si, però... si ara mateix... Perdona, repasso la seva vinent. La, sí, el calendari dels meus fills tenen dos dies d'excursions, dos dies de vaga, un dia d'escola.
Això sí. Jo crec que passin tantes hores reunits és una bona notícia. Venim d'una estratègia de negociació per part del govern absolutament surrealista, amb una manta d'errors comesos pel camí, de manera que es passin tantes hores davant en la mateixa taula amb tots els sindicats hauria de ser una bona notícia, però crec que també arribats a aquest punt i reconeixent que les reivindicacions dels mestres són legítimes, també se'ls hauria de demanar responsabilitat. Si no pots anar a una negociació, perquè no seria una negociació, intentant aconseguir tot el que estàs demanant. I del relat que has fet tu, Òscar, de les coses que hi ha sobre la taula, ja estem en aquell punt de que els hi estan donant més fins i tot del que han demanat en molts aspectes. En el tema
del personal, les noves contractacions...
Vull dir que haurien d'avaluar els pros i contres de mantenir aquesta protesta, que han demostrat que són un sector que té una força no només al carrer, sinó també en la incidència en la vida domèstica de totes les famílies molt forta, que han demostrat que tenen el suport de la ciutadania en les seves reivindicacions, però probablement ja ha arribat el moment de fer comptes i fer els pros i contres que té mantenir aquesta mobilització en comptes de... acabar d'amorosir aquesta negociació, com estan en aquest moment. Dius, bueno, si s'ha de perllongar la negociació, que es perllongui, però ja amb unes altres regles de joc.
És veritat, però, que les imatges que arriben aquesta setmana de les mobilitzacions és que la tropa, entre cometes, és a dir, els professors, continuen molt indignats. Les mobilitzacions continuen sent massives, continuen molt empipats, i recordem que qualsevol pacte que arribi als sindicats serà sotmès a votació de les plantilles. I veient-los com els he vist aquesta setmana, segons quin acord signin els sindicats,
sí, però,
igual no l'aproven.
Però partim
de
la base de que hi ha un acord que uns sindicats ja han pactat,
sí,
ja han signat, i que hi ha un sindicat, com és l'USTEC, que no ha signat mai cap acord amb les conselleries successives, sí, o amb els successius governs. De manera que... que facin números no només per l'augment de sou, sinó que apretin tot el que hagin d'apretar en la negociació.
El que et vull dir és que els que estan negociant poden arribar a un acord i donar-se per satisfets i dir, escolta, em sembla bé, i després
trobar-se
que com que les plantilles estan tan indignades i com que tot aquest procés les ha acabat encara d'empipar més, de trobar-se que no els hi aproven.
Sí, sí, però has de... Aquest moment de la votació, de traslladar algun tipus de proposta a les plantilles, ha d'arribar.
Sí.
De manera que continuï continuïn negociant, que treguin el millor acord possible, però les condicions en les quals s'estan negociant fins ara, jo crec que ara ja que porten dues sessions tan llargues de negociació, potser haurien de començar a canviar.
Jo crec que la duresa del sindicat, de l'OSTEC en aquest cas, dels últims dies, per exemple, és corresponent al que diu l'Òscar de l'emprenyament general de les plantilles. I, per tant, evidentment, una cosa va lligada amb l'altra i, per tant, també tinc la sensació, jo m'hi jugaria alguna cosa, que si vostè que arriba a un acord amb el govern i el sotmet als mestres, segurament sortirà que sí. També recordem que els mestres, quan fan vaga, també perden diners.
Sí.
I ja fa setmanes que dura aquesta història i, per tant, els mestres estan molt mobilitzats, però ells també estan perdent diners. I, per tant, jo crec que
aquests dies algun deia que uns 700, 800 euros.
Exacte, per tant, no és tan simbòlic. I, per tant, jo tinc la sensació que un cop s'arriba a un acord, que crec que hi haurà un acord, a diferència del Marc, jo crec que hi haurà un acord, la plantilla l'aprovarà. Tinc la sensació també que les famílies, malgrat ser les principals perjudicades, estan amb els mestres, se saben els sindicats, o en aquest cas l'OSTEC, se sap forta i se sap amb el recolzament de la gent a qui afecten aquestes mobilitzacions, i per tant crec que estan guanyant la partida, i la Isabel ho deia, estan traient més coses de les que portaven a la cartera. L'únic dubte que jo tinc és fins a quin punt aquestes millores, per exemple, especialment, no tant el sou, sinó la reducció de ràtios i el tema de la inclusiva, afavorirà el tema que a mi realment em preocupa, que és la mala qualitat de l'ensenyament a casa nostra, com demostren any rere any els informes múltiples, els PISA i els que vulgueu. I, per tant, això, si és percebut no només com una reivindicació laboral, que evidentment és legítima, sinó com que això, si s'arriba a un acord d'aquí un any, dos, tres, vuit, deu, ha comportat també una millora de la qualitat educativa als nostres nens i nenes, doncs crec que haurà valgut més la pena que si és només estrictament una reivindicació laboral.
Sí, perquè a vegades el problema és que estem centrant molt les reivindicacions de l'OSTEC, o en general les que surten als mitjans de comunicació, amb el tema salarial.
Sobretot al final.
Al final. Perquè al principi sí que es parla molt l'escola inclusiva, ràtios, però al final ja estem dient que si hi ha una diferència de 70 euros...
Ara són 70 euros la diferència que hi ha, però és veritat que perquè han aconseguit això, l'escola inclusiva han aconseguit el reforç de plantilla que demanaven, i a més han demanat també que sembla que les ràtios alguna cosa baixarà, tot i que encara no sabem la xifra.
Però el tema, per exemple, amb l'escola inclusiva és que el que s'ha de fer és desplegar la llei. Desplegar-la realment aquesta escola inclusiva.
I amb recursos.
I amb recursos.
Pots desplegar, si no hi ha recursos, no
la desplegaràs bé. És que si no és contraproduent.
Ahir parlava amb una professora d'una escola de nens que m'explicava. Diu, això és com aquell qui posa l'autopista, s'ha fet l'autopista, però no han fet res. No han posat ni carrils, no han posat ni senyals, no han posat absolutament res, i per tant estava en un centre on tenen moltes necessitats d'escola inclusiva i diu, és que estem desbordadíssims. Per tant, al marge del tema salarial, al marge de les ràtios, al marge de les promeses, necessitem que d'una vegada per totes es desplegui la llei i hi hagi recursos en aquest sentit, perquè cada cop hi ha més nens amb necessitats, cada cop hi ha més nens, més immigració, etc, 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 i per tant necessitem que hi hagi aquesta nova escola realment en funcionament i que vagi bé.
Veurem, en tot cas, la negociació, si avui s'arriba a algun acord o no, esperem que sí, és veritat que estan més a prop del que han estat en tots aquests mesos en què hi ha hagut aquest conflicte, i veurem com evoluciona i si finalment es poden desconvocar o no aquestes protestes que estan encara convocades. Passant 7 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida anem amb aquesta setmana horribilis que ha tingut el PSOE, el Partit Socialista Obrer Espanyol, amb tots els embolics que no paren d'aparèixer al voltant de Pedro Sánchez i el Partit Socialista.
Catalunya migdia. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Catalunya migdia.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla, i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
Catalunya migdia.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
No m'agrada aquesta sintonia.
És que està molt bé. Pom, 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 pom.
Inconfusible, però molt imitable.
M'ho faries tu, Lisenda?
Jo sempre. Va. Pom, 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 pom.
Mar Marvà, bona tarda.
Bona tarda. Pots
fer un pam, 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 pam?
Pam, 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 pam.
Molt bé.
Com ho faries, Òscar?
No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
Pam, pam, pam.
Veus?
De dilluns a divendres de 4 a 7...
La millor hora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Pam, 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 pam.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 18 minuts seran les 4 de la tarda. Volia parlar sobre els embolics del Partit Socialista. Ara hi parlarem, però deixeu-me tornar al Departament d'Educació, perquè Cristian Roldán, bona tarda de nou.
Bona tarda, Òscar.
Va més tard la reunió, eh?
Doncs sí, de moment s'endarrereix fins a 3 quarts de 5, més o menys.
3 de 5, ens... d'aquí una hora.
3 de 5. Ara mateix és... Exacte. Ens han informat que hi havia un recés... disculpeu, un ajornament d'una hora i que teòricament seria petició de l'USTEC, pel que ens explicaven des del departament. De fet, parlant amb altres sindicats que sí que havien començat a arribar ara, com la CGT, podria ser que la part sindical s'estigués plantejant deixar de banda algunes de les reivindicacions salarials per tal de saber si podrien trobar una entesa en altres aspectes, com l'escola inclusiva que parlàvem, el tema de tot aquest desplegament de dotacions que va aprovar el departament i altres serrells d'altres carpetes que també hi ha sobre la taula.
Molt bé, doncs veurem si és això o no. En tot cas, el que sabem és que aquesta reunió que s'havia de reprendre a 3:45, és a dir, fa un quart d'hora, no es reprendrà fins ben bé d'aquí una hora cap a 6:45, i a veure si això implica que s'està i avançant en alguna cosa, o si pel contra és alguna mostra de desacord i que, per tant, tot plegat tornaran a palpedregar. Veurem com evoluciona, en tot cas, queda constància d'aquest endarreriment en el retorn a la taula de negociació. Cristian, fins ara.
Fins ara, Òscar, gràcies.
Vinga, doncs, com us deia, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. Serà una compareixença en què també informarà del Consell Europeu del dia 18 de juny. Per tant, s'espera que Pedro Sánchez doni explicacions molt probablement la setmana, potser fins i tot el dia de Sant Joan. Això després d'una setmana en què els socialistes han quedat mig noquejats amb el cas Rodríguez Zapatero i la causa que apunta una trama dins del mateix PSOE destinada a incidir sobre la política, sobre els jutges, els fiscals i la policia. Fons del govern asseguren que Sánchez donarà explicacions perquè no tenen res a amagar. El PSOE i el mateix Pedro Sánchez han decidit resistir als embats del PP i de Vox, que demanen eleccions anticipades, però més enllà d'aquesta petició pública d'eleccions, el PP no es veu capaç de presentar una moció de censura perquè veu com cap dels partits que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez no està disposat a cedir-li els seus vots en una moció de censura. El llast que arrossega el PP és Vox. Junts i el PNB asseguren que mai no donaran suport a cap mesura del partit d'extrema dreta. Per tant, la política espanyola està abocada al carreró sense sortida fins que d'aquí un any les eleccions ja siguin un fet incontestable. No sé com ho veieu tot plegat, però Isabel riu. I quan Isabel riu no sé si...
Si és bo o dolent.
No ho sé. Però fa aquell somriure...
No, és que estem tots amb la moció de censura.
Que no hi ha...
I és que Alberto Núñez Feijóo no està obligat a guanyar la moció de censura. La pot presentar i presentar el seu projecte. I jo crec que estem efectivament atrapats entre un Pedro Sánchez que ha ordenat a tota la seva gent que s'ha de resistir i cal aguantar com sigui, perquè posats a morir, doncs ja morirem més tard, que és el més normal en política. Hi ha poca gent que convoca eleccions quan sap que les perdrà. I un Alberto Núñez Feijóo que considera que probablement no es considera prou fort com per guanyar un debat parlamentari malgrat perdi la votació, com seria presentar una moció de censura sabent que no té els vots. Vull dir que el seu projecte està basat en aquest moment en desacreditar la legitimitat del govern de Pedro Sánchez, però no s'atreveix a presentar aquesta moció de censura que li permeti presentar un projecte de govern alternatiu, malgrat sàpigui que no guanyaria aquesta votació.
Sí, el problema és que davant d'aquest exocac ja fa tant de temps que diem que la legislatura està acabada, perquè també ho dèiem, recordem l'estiu passat, amb Santo Cerdán. Vam dir, els partits ja van sortir, Podemos ha dit que estava acabat... Ara
hi ha hagut diverses vegades, perquè si te'n recordes, quan es va agafar aquells 5 dies de reflexió perquè va començar a aparèixer totes les informacions sobre la seva dona, la dona de Pedro Sánchez, ja va ser una vegada que va semblar que ja, amb la implicació de Santo Cerdán, va ser la segona vegada que semblava que no hi havia
escapatòria. Però fixa't que en aquell moment va agafar aquests 5 dies de reflexió i tothom...
En plena campanya de les eleccions catalanes, recordem-ho.
Pensava que podia renunciar a la presidència i, en canvi, la crisi més gran no és la de Santo Cerdán, és la de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, sí. I en aquest moment ell no es planteja retirar-se 5 dies a meditar què fa amb el seu futur, sinó que ha donat ordres de que s'ha de resistir fins al final.
Sí, el famós manual de supervivència. I recordem, però, que en aquella època, no, Santo Cerdán, que tot també va bastant acabat, va començar a agafar altres banderes, va agafar la bandera de Palestina, també va sortir el cas de Montoro, però crec que ara ho té bastant més complicat per escudar-se amb l'agenda internacional. És cert que ara ve el Papa, ja va intentar-ho abans que saltés el cas Zapatero, quan estava a Roma i li va acabar saltant, però la veritat és que ja el PNB ja demana eleccions anticipades, Junts també diu que s'ha acabat, tot i que és el que diu l'Isabel, quin incentiu té de convocar unes eleccions quan totes les enquestes, bé, totes no, perquè avui el CIS
no diu... 11 punts d'avantatge del PSOE respecte al PP. És veritat que les enquestes es van fer just abans que esclatessin els dos últims casos, el de
Zapatero
i el Leire.
Però la sensació, i tots sabem que les sensacions en política són importants, és que aquí hi ha... Hi ha un govern de PP i Vox, veurem si altres socis, i que, per tant, poca cosa té a fer. Ara, jo continuo pensant que intentarà allargar la legislatura, una altra cosa és que ho ajunti amb algunes altres eleccions, que intenti fer algun superdiumenge amb les municipals o amb algunes autonòmiques, però difícilment dimitirà, ni tampoc hi haurà una moció de censura, perquè Rajoy no s'acaba d'atrevir a fer el pas perquè té por, mai millor dit, de perdre-la, perquè la perdrà, i de perdre el debat en general amb Pedro Sánchez, i que encara ho perjudiqui més que no pas aquest desgast. Ara, mentrestant, doncs estem en el i tu més, i qui acaba afavorint això? Partits d'extrema dreta, de dir, els de la política de sempre fan el de sempre, són els pitjors, per tant, venim nosaltres, que hi haurà una regeneració democràtica, que evidentment no existirà, però és el que ells diuen.
L'actual govern espanyol es va constituir el 17 d'agost del 23, i per tant, els 4 anys seran l'agost del 27. Les municipals són el 23 de maig de l'any que ve. Jo crec que el president espanyol acabarà el mandat, evidentment, no té cap necessitat d'avançar eleccions i és impossible fer una moció de censura guanyadora, i per tant no. La seva fortalesa és la debilitat dels altres, amb un afegit que cap dels partits del Congrés de Diputats es pot inhibir o dones suport al govern encara que no vulguis, o formes part del bloc de la moció de censura. I, per tant, tothom està atrapat. No hi ha cap partit amb aquesta majoria, amb aquesta relació aritmètica, que pugui dir, no, això no va amb mi, jo m'inhibeixo d'aquest debat. No? Acabes implicat d'alguna manera. El dubte que tinc és si avançarà les eleccions, ni que sigui tècnicament uns mesos, per una raó. Jo crec que la gran por que té molta gent, i també socialistes, és que avanci eleccions i les faci coincidir amb les municipals. Per què? Perquè hi ha dos tipus d'anàlisi aquí. Primer, el PNB, jo crec que té terror aquest escenari per una raó. Al País Basc, les municipals són també eleccions forals. S'escollen les tres diputacions. I, per tant...
I amb molt poder a repartir.
Amb molt poder a repartir.
I, a més, amb una mena d'empat tècnic que hi ha ara mateix entre el PNB i Bildu.
Exacte. I, per tant, en un escenari com aquest, al PNB li interessa separar-les de la resta d'eleccions i menys encara amb unes generals pel mig amb Pedro Sánchez de candidat. I, per tant, jo crec que quan el PNB està dient aquests dies que el govern espanyol no pot anar més enllà del 2026, està pensant únicament en això, en no fer coincidir municipals i generals. I després hi ha un altre tipus de candidats, penso jo, socialistes, que tampoc els hi convé aquest escenari. Perquè jo crec que és molt diferent per un alcalde, i posem el cas de l'alcalde Collboni, anar a les municipals sol, sense eleccions generals, fins i tot havent-les fet prèviament, i per tant, amb un escenari estatal despejat, mani el PSOE o mani...
Vols dir que es votin només amb...
Exacte.
Amb òrbita municipal.
Exacte, diguem, perquè, per exemple, si hi ha eleccions anticipades i hi ha un govern PP-Vox, posem per cas, potser a Collboni li anirà millor que si no hi ha aquesta claredat de situació. I per tant, no sé si les avançarà tècnicament abans, si les avança el mes de, no sé, el mes d'abril, tècnicament seria acabar el mandat a efectes pràctics, no? Però si farà aquest favor a molta gent, o no, anirà fins al setembre, suposo, del 2027, que podria fer-ho, i per tant arrossegar, entrar en un nou cicle electoral amb ell de president, amb un govern que ni té pressupostos, ni aprova res, que té una pila de fronts judicials oberts, on té uns socis que tot el dia el critiquen, sumar fins i tot que està dintre del govern, ahir deia Aina Vidal que és un president lamentable, jo no he sentit mai que un soci de govern teu digui aquestes coses, i per tant crec que és insostenible, però la seva gran força és la de veritat dels altres.
Sí, el problema és que té tantes mines judicials al seu voltant, que no sé si algun dia l'explota alguna realment en ell. És que no és que en tingui una, dos, tres, és que en té 7, 8, germà, la dona, Zapatero, etc, Ábalos, Koldo, Santo Cerdán. Per tant, està tan envoltat d'aquesta sensació de casos judicials, d'aquest caldo de cultiu que s'està creant, veuríem si intencionat o no. Aquest és un altre debat, que realment l'està afectant tota la seva governabilitat, la seva credibilitat. Però clar, és que hem vist tantes coses de Pedro Sánchez que la veritat és que jo ja no m'atreveixo a sentenciar res.
La governabilitat estava hipotecada abans de que saltessin tots aquests, com a mínim fa mig any que la governabilitat està més
sí,
que qüestionable.
Sí, no, estic d'acord, però per exemple, Junts diu que no negocia, però sí que està negociant.
Sí, però
ho va dir-ho fa 6 mesos, recorda.
Poden dir o fer o el que sigui, però sí que és veritat que hi ha una paràlisi legislativa
sí,
molt evident i que el govern no té activitat executiva
i que està tirant de decrets
perquè,
de govern.
Perquè no li dona permès, diguéssim. O sigui, que una cosa és resistir i una altra cosa és governar. I en aquest moment costa molt de governar, o el govern actual de Pedro Sánchez no està governant. Sobre si hi ha o no avançament electoral tècnic, perquè en aquest moment ja estaríem pràcticament parlant d'avançaments tècnics, el que es planteja és si Pedro Sánchez vol jugar-se-la sol o vol arrossegar tot el PSOE darrere. Sí que és veritat que en unes municipals i municipals i autonòmiques que venen ja el PSOE dona per fet que els hi aniran molt malament, tampoc tenen gaires comunitats més a perdre, diguéssim, només els hi queda...
Queden dos, no?
Sí, però hi ha una que no juga a la mateixa, data, que és Catalunya, i a més amb els pressupostos pactats amb Esquerra Republicana, Salvador Illa té garantida la legislatura, no tindria cap mena de sentit d'avançar les eleccions catalanes i fer-les coincidir per anar a perdre, o per anar a patir, diguéssim, perquè probablement el PSC guanyaria a Catalunya, però per anar a patir. I la idea és que Pedro Sánchez se la vol jugar sol, i se la jugaria esgotant, no només esgotant, sinó fent allò que dèiem de fer un Montilla, diguéssim, que és anar a eleccions al setembre o l'octubre, perquè també hem après una cosa durant aquesta legislatura, i és que cada dia et pot rebentar l'agenda i no saps per on venen. I el PSOE considera que si han de morir, doncs efectivament esperarem a veure què passa cada dia fins que arribi el moment.
No fos cas que potser no morim al final.
O que mori algú d'un altre partit abans.
Sí, sí, no? O que, bueno, també tenien moltes esperances en aquest sentit de morir abans amb el cas Kitchen cap al PP, però tampoc li està afectant realment...
El manual diu el que diu l'Isabel. Si tu vas a perdre, aguantes fins l'últim minut de l'últim dia i ja està, esperant que pugui passar alguna cosa que et pugui salvar, i si no, doncs mira tot això que tens.
Millorar les teves expectatives.
Exacte, però és veritat que Pedro Sánchez és un professional de la política com cap altre, i que sigui capaç d'anticipar-les, també per una raó. En la mesura que les anticipi, menys sentències hi haurà. L'altre dia vam sentir el Gabriel Rufián dient: si hi ha una sentència condemnatòria de Zapatero, serà molt greu. Si les avança, això no es produirà fins d'aquí, no sé, un any o més. I, per tant, també té aquesta carta de dir, abans que tot això m'acabi petant, perquè hi ha dos tipus de delictes. El teu germà és un tipus de cosa, i hi ha coses més grosses, no? Que la gent crec que és capaç de distingir una mica.
Sí, és molt curiós com hem vist en poc temps, en dos anys, de que la portaveu de Junts des de la tribuna del Congrés parlés de prevaricació d'alguns jutges i fos castigada, diguéssim, pel mateix govern de Pedro Sánchez, i ara és el govern de Pedro Sánchez d'aquests dies, començant per Òscar Puente, qui està assenyalant mans negres i qui està assenyalant que hi ha una conxorxa entre jutges, fiscals i...
Però és que, Isabel, això ja va passar el 2017 aquí a Catalunya...
No, si nosaltres anem entrenats, diguéssim,
sí,
però
el PSOE,
eren ells.
No sé cap on te mirava el PSOE en aquests moments. Recordem que no mirava cap a l'altra banda i deia: aquí a Catalunya no passa res, i Rejón dient: Catalunya me pilla lejos... I quan des d'aquí es denunciava aquest lawfare, aquestes manipulacions judicials, des de Madrid gairebé feien mofa. Mm. I ara al revés, ara m'està tocant a mi, sentim el ministre Òscar López dient: doncs escolta, hi ha una conxorxa, una persecució, etcètera, 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 i dius, és el que aquí a Catalunya, malauradament, ja vam estar acostumats amb l'operació Catalunya, amb el senyor Villarejo, etc, 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 i amb mentides que s'anaven inventant sobre tots els líders del procés.
Perquè les dues coses, perdona, són compatibles. És a dir, hi ha una gran frase de Joan Puigcercós que és que jo sigui paranoic no vol dir que no em persegueixin.
Exacte.
I, per tant, pot ser que hi hagi una campanya, jo crec que existeix,
sí,
d'estaments judicials i policials contra el govern actual, però això no vol dir que les causes que s'han obert siguin falses, diguem.
Sí, sí.
Volia dir que s'ha d'anar molt amb la calculadora i el calendari per convocar les eleccions. No es pot arribar al setembre, perquè la data límit és 22 d'agost, perquè hi ha amb tots els terminis previs per tal de convocar-les, dissoldre les Corts, etcètera, etcètera.
Ja, aquí hi ha dues línies d'investigació.
Hi ha una que diu que podries arribar al setembre.
Sí.
Perquè si no les has d'avançar o bé a l'abril, perquè no hi entorpeixin amb les municipals, que aquestes sí que es donen al mes de maig, i si no hi ha molt poc marge entre després de les municipals al maig i que no caiguin a l'agost, que tot i que es podrien convocar el mes d'agost, però tàcitament
no
hi ha una mena d'acord en què no es facin a l'agost, tot i que és veritat que en van fer una el 23 de juliol, que no en agost, però com si ho fos. Però en tot cas, com és la segona línia d'investigació?
Que és a partir del dia que pren possessió és quan es compta...
Els 4 anys.
Els 4 anys. I llavors, pues, si fos... Tu has dit el dia exacte de l'agost?
El 17.
Doncs comptaries després 54 dies.
De fet, en un article del diari de la Isabel a la Vanguardia, de l'Ivan Redondo, ella ha posat una data fa uns mesos que va dir el 16 de setembre del 27. No sé per què va dir aquesta data, però
no sé, jo
ella
també
està a la segona línia d'investigació.
Ell fa llibres titulats al manual, sí. Jo tinc la meva llibreta.
Exacte. 16 de setembre no va gaire bé, perquè la campanya electoral implica ja tot l'agost i tot el juliol.
No ens va bé.
Truquem-lo,
és un altre
perquè
article
que
canvia de data.
Tornada a vacances ja, el primer que has de fer és una campanya electoral.
Els socialistes tenen diferents estudis amb les dues opcions de si de quan comença a comptar, i hi ha una que podies arribar a l'octubre.
Carai.
Va millor, Òscar?
Sí?
Home, entre el 16 de setembre i l'octubre em va una mica millor l'octubre.
Pues ara ho diem.
Ja posats a fer, del maig tot, també m'aniria bé, perquè llavors amb una única campanya electoral, ho dic a efectes de torns de treball de la redacció, perquè clar, si has de fer dues campanyes electorals...
Per tant, a favor del superdiumenge.
A nivell de...
Logístic?
Sí, amb una única campanya electoral. Ara, no sabria com fer els programes, perquè no sé si en una hora em donaria temps per fer la informació de totes...
Hauries d'ampliar programes, programació i
no,
tot.
No, escolta'm, i les entrevistes i tot, amb tants candidats, això també m'ho complicaria molt, això m'ho ha agafat una mica pan fred.
Per tant...
No, hauria de reflexionar
per tant,
una mica,
a veure
si més bé o no. Però vaja. En tot cas, és veritat que pràcticament cada dia, aquesta setmana, teníem una sorpresa pràcticament cada matí. No sabem si la setmana que ve serà més tranquil·la o no, però la veritat és que...
No.
Saps alguna cosa?
Saps algú? Miguel Ángel Rodríguez va dir que el proper
encaure... Un truqui, té un truqui. Miguel Ángel Rodríguez diu que té un truqui que no desvelaré.
No, va dir el següent serà Zapatero. No sé si sabies tu alguna cosa, Isabel, però això t'ho preguntàvem.
No, no, bueno, Zapatero, tenim data de...
Zapatero i Sánchez.
Zapatero i Sánchez.
Mira, és veritat que hi ha gent que diu que Feijóo no presenta la moció de censura, encara que la pugui perdre. Encara.
Esperant
que encara passin més coses, sigui tot més irrespirable i sortir, sí, presentar-la, perdre-la, però que sigui l'inici de la seva campanya electoral. Per tant, vés a saber.
Sí, perquè l'altre dia ens aixecàvem amb un presumpte finançament, després era el cas de la Leire, tot anava a evolucionar, el dia anterior de Zapatero, i com diu l'Isabel, la setmana que... Crec que sap algú, la setmana que viurà algú.
Que ens hem assegut aquí dient que venien curves o alguna cosa així, doncs sí. Pues això.
Vindran, i molt aviat. Per totes bandes, d'una banda o de l'altra. Doncs estarem pendents de com evolucionen els esdeveniments durant la setmana que ve. En tot cas, aquesta l'hem acabada vius, que ja no és poca cosa. Isabel García Pagant, Jaume Clotet, Marc Bataller, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies, bona tarda. Bona setmana.
Queda pràcticament un minut perquè siguin les quatre. Recordem que estem pendents d'aquesta reunió al Departament d'Ensenyament, que començarà més tard, d'aquí a 45 minuts aproximadament. Per tant, tot això serà durant aquesta tarda. De seguida arriba el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les dues en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de divendres i bon cap de setmana a tothom.
Catalunya Migdia amb Òscar Fernández.